Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Esteve, què em passa aquesta nit? Et miro i és com si fos el primer cop.
Què és el que fas? Què és el que fas? Què és el que fas?
No em voldria parlar.
Però què fas?
Per a mi ets la frase d'amor començada i mai acabada.
No canviaràs, no canviaràs, no canviaràs.
Ets el meu ahir i el meu avui.
No ho faràs.
Ara jo sóc així, inquieta.
Ara si vols, pots intentar-ho. Digue'm que per tu només sóc un turment.
Tu ets com el vent que porta el so de les zones del mar.
Coses dolces, no me'n diguis més.
De vegades no t'entenc.
Del sol a les zones, pots parlar-ne si vols amb una altra. Les teves zones, jo puc escoltar-les quan és moment de jugar, si jo vull, quan jo tinc ganes, i després ja es veurà.
Una paraula més.
Paraules, paraules, paraules.
Escolta.
Paraules.
Bona nit, sóc en Dani Fonoll, són les 9 del vespre i en aquest moment comença el programa A Cau d'Orella.
Paraules, 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 paraules. Només dius paraules que no em diuen res.
Ah, vet ací el meu destí. Parlar-te, parlar-te com si fos el primer cop.
Aquest és el programa número 110, 15 d'aquest any. Molt bona nit a tothom. Avui és 20 d'octubre 2020 i ara a les 9 del vespre fem el tercer programa d'aquesta sisena temporada. Saludem a tota la nostra audiència avui que ja hem passat un mes de tardor, que en aquest moment s'està esplaiant en tota la seva magnitud. Canvis sobtats de temperatura, amb una diferència important entre nit i dia, les primeres neus al Pirineu, bolets al bosc, les fulles cauen dels arbres, que ben bé és el que ha de fer aquest temps, vull dir, és el que hi ha. Passa que hem tingut potser uns dies de més fred que el normal, que avui sortia a la tele precisament, que hi havia un rècord de fred durant aquesta primera quinzena d'octubre, però bé, jo crec que ja hem tornat altra vegada més o menys a la normalitat. Però aquesta tardor és especial, tenim el Covid-19 convivint amb nosaltres. El bosc està intransitable per la nostra presència. No es tracta que no hi anem, o potser sí. Arrasar el bosc potser no és la millor opció, parlant en matèria de tema ambiental. I a més, hem de seguir tenint cura de les normes a seguir. Mans, distància i mascareta. No oblidem aforament, no fem reunions massives, màxim 6 persones. Molta compte, és perillós, ens pot malmetre la vida. Estem enmig d'un repunt i les autoritats han endurit els protocols. I els hem de seguir, sense dubtar. És molt important. Som a l'estudi número 1 d'Ona Codinenca, fent el programa en directe. Saludem a l'Anna Arnau.
Hola, bona nit.
Hola, Anna, bona nit.
Què tal?
Ja per fi s'ha acabat el fred aquest que feia aquests últims dies.
Bueno, ara diuen que vindran uns dies així una mica tocats i ara esperarem el canvi d'horari, que això és una alegria, sí, dormir una hora més.
Sí, home, canvi d'horari. Ens regalen una hora. Ens regalen una hora. Els que treballen no els hi paguen per això, eh?
No, però... No, és veritat.
I també a la Marina Carbonell. Bona nit, Marina.
Bona nit.
Què tal?
Bé. Sí.
Una altra quinzena aquí, un altre dimarts, per fer el programa. Doncs bé, anem a gaudir d'aquesta hora de ràdio, seguint l'organigrama que vam establir i que el passat programa vam trencar una mica, ja que el tema va ser exclusiu, va ser un monotema. Veurem esdeveniments i aniversaris del dia i ens aturarem una mica més si hi ha algun personatge que mereixi que li fem un especial per qui és, per la seva vida, per la seva personalitat o per la seva importància. També intentarem guiar-vos cap a aquells llibres que us farà gaudir d'una bona estona ficant-vos a la pell de qualsevol personatge que estigueu disposats a viure, a través de les seves històries, aventures, reflexions i sentiments. Avui tindrem la recomanació que ens ha deixat gravat el Marc Capa de la papereria a la plaça. I bé, ja n'hi ha prou de xerrameca, anem a començar aquest tercer programa de la temporada en directe, com ens agrada, disposat a fer-vos gaudir d'una bona estona de ràdio. Enguany també veurem de publicar amb antelació els personatges del programa per si algú vol alguna cançó, algun fragment literari i li agrada que parléssim d'algun personatge Recordem que aquest programa es pot escoltar a partir de demà a caudorella.onacudinenca.cat i que estem a les xarxes, al Facebook i a l'Instagram. Busqueu-nos com a Cau d'Orella, on podeu comentar tot allò que vulgueu i fer-nos propostes i comentaris. Seguiu-nos. Què va passar un dia com avui? Doncs comencem, i ho farem parlant dels fets destacats d'un dia com avui, dia 20 d'octubre. Als Països Catalans què va passar? Pues antigament no en sortí gran cosa, però sí que el 1979 hi ha la inauguració de la Masia, residència dels joves de les categories inferiors del Futbol Club Barcelona fins l'any 2011, en què fou substituïda per la nova Masia, la ciutat esportiva Joan Gamper. El 1982, i que els que teniu la meva edat segur que ho recordeu, a Tous, al canal de Navarrés, les pluges torrencials, que arriben als 700 litres per metre quadrat, provoquen l'ensorrament de la presa de l'embassament de Tous i, com a conseqüència, s'origina una gran riuada de 16.000 metres cúbics per segon que arrasa les lliberes del Xúquer. I el 2006, a Salt, el cantant del grup de rock català Lax Ambusto, Pemi Fortuny, anuncia que es retira dels escenaris.
I a la resta del món, què va passar? Doncs, l'any 1868, l'astrònom anglès Norman Lockyer, desconeixent el mateix descobriment fet dos mesos abans, el dia 18 d'agost del mateix any, per l'astrònom francès Janssen, va observar una línia nova en l'espectre solar i conclou que és causada per un element químic del Sol que no es troba en la Terra. L'anomena Heli, el nom del Sol en grec, Helios. A l'any 1888, a Atenes, a Grècia, s'inauguren oficialment els quarts Jocs Olímpics de Zapas, el primer intent de reviure els antics Jocs Olímpics del 1919 dels Estats Units, imposició de la llei seca. El 1973, a Sydney, Austràlia, la reina Elisabet II inaugura l'Òpera de Sydney.
El 2011, al País Basc, et anuncia que atura definitivament l'activitat armada. Aquest anunci es fa tres dies després de la celebració d'una conferència internacional de pau de Sant Sebastià, que tots vam pensar que era una bona cosa que s'acabés la lluita armada. Avui, a més, es celebren diversos dies mundials o internacionals. El Dia Internacional del Controlador Aeri, el Dia Mundial de l'Osteoporosi, amb el lema Estima els teus ossos, la Fundació Internacional d'Osteoporosi va posar de relleu la importància de la nutrició per mantenir uns ossos sans des de la infància a l'edat adulta. Per això és molt important prendre quantitats adequades de calci, vitamina D i proteïnes. L'osteoporosi és una malaltia del metabolisme de l'os que es caracteritza per la disminució de la massa òssia i el deteriorament de l'arquitectura de l'os, que fa que aquest es faci més fràgil i més propens a fracturar-se. També se celebra el Dia Mundial de l'Estadística, que es fa cada 5 anys des de l'any 2010, és a dir, que és el segon Dia Internacional de l'Estadística, perquè va ser el 10 i el 15, perdó, el tercer, i aquest és el 20. I, per últim, el Dia Internacional del Xef. El xef també té el seu gran Dia Internacional. Qui va néixer un dia com avui? Doncs començarem amb un compositor que va néixer ja fa uns quants anys. Vaja, que l'any vinent farà dos segles del seu naixement. Anem a escoltar un tema musical. Oh. Acabem d'escoltar de l'òpera Marina, composada per Emili Arrieta i amb la interpretació del tenor Miquel Fleta, Costas de Levante. Pascual Juan Emilio Arrieta, compositor espanyol, va néixer el 21 d'octubre de 1823 a Pont de la Reina, Navarra. Hi ha qui diu que és el 21, hi ha qui diu que és el 20, nosaltres l'hem colat com si fos avui. Orfe des de molt jove, estudia a Madrid i posteriorment a Milà amb el mestre Bacay.
L'any 1845, en col·laboració amb el llibretista Temistocle Solera, va compondre i estrenar la seva primera òpera, Ildegonda, amb relatiu èxit. El 1846 torna a Espanya i és nomenat professor de cant de la reina Isabel II. L'any 1857 va ser professor de composició del Conservatori de Madrid i el morí Hilarión Eslava, director de la mateixa. A la seu treball destaca la seva afinitat a l'italianisme. Entre les seves obres destaquen El Domino Blau i El Grumet i Marina, estrenada el 1855. Emilio Arrieta va morir a Madrid l'11 de febrer de 1894.
Escoltem per acomiadar aquest compositor Brindis a Beber, interpretat també per Miguel Fleta i també de l'òpera Marina. Ai, perdó, de l'òpera, sí, exacte, de l'òpera Marina.
Bebamos más, esta es la fija. te vino tan sabroso, mi gaznate es un brocal. La bebé,
la bebé y
oral, el coto del dolor, el vino al olvidar, la cena de
Ara aniríem a parlar d'un poeta, però just ara a les 9:17, perquè veieu que és en directe, hem vist que l'Audiència Nacional ha absolt a Trapero per el seu paper el 1 d'octubre. Segons diu aquí la notícia, ni sedició ni desobediència. L'Audiència Nacional ha absolt el que va ser el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, al referèndum de l'1 d'octubre. Després de quedar el judici vist per sentència, el juny el tribunal composat per Concepción Espejel, Ramón Sáez Valcárcel i Francisco Javier Vieira van començar les deliberacions que, segons expliquen fonts jurídiques, van estar marcades pel desacord des del primer moment. Aquesta falta d'enteniment es plasma en l'emissió d'un vot particular per part d'Espejel a favor d'una condemna per sedició, però la sentència és clara. Trapero no va incórrer en cap delicte com a cap de la policia autonòmica. I jo que estem fent en directe i ara ens ha arribat aquesta notícia, doncs ens ha semblat bé posar-la perquè tots els que ens estiguin escoltant ho sàpiguen. Doncs ara parlem d'un poeta, un Juan Rejano Porras, nascut a Fuente Genil, Córdoba, el 20 d'octubre de 1903 i mort a Mèxic el 4 Distrito Federal el 4 de juliol del 76. Va ser un escriptor, poeta, periodista i tertulià espanyol pertanyent a la generació del 27, que va tenir rellevància en la cultura espanyola i també a la mexicana. Juan Rejano va néixer a Puente Genil, Córdoba, com hem dit, i va morir a Mèxic. Sentia atracció per la música, arribant a tocar el violí. Més tard, l'any 1927, després de la Guerra del Marroc, es trasllada a Màlaga, tenint gran amistat amb alguns escriptors, destacant Manuel Alto Aguirre, León Felipe i Pedro Garfias, entre d'altres. Va col·laborar en diferents revistes com Litoral, El Estudiante, Postguerra, La Gaceta Literària i Nueva España. Durant la guerra va seguir exercint el periodisme a la zona republicana. Casat amb Carmen Marchal, el 1939 s'exilia primer a França per breu temps i després marxa cap a Mèxic.
A Ciutat de Mèxic va dirigir la cèlebre secció cultural del diari El Nacional, on va promoure a un grup de joves que serien una de les generacions més brillants d'escriptors i periodistes culturals a Mèxic. Entre ells, Jorge del Campo, Juan Cervera Sanchís, José Luis Colín, Alfredo Cardona Peña, Jesús Luis Benítez, Otto Raúl González, Roberto López Moreno, Leticia Ocharán, René Avilés Fàbila i molts altres. Va difondre amb dignitat i decòrum els valors de la cultura espanyola i hispanoamericana, cosa que també va dur a terme per mitjà de cursos especials sobre literatura a algunes universitats mexicanes i en multitud de conferències en centres de caràcter cultural. El mestre Rejano va morir a Mèxic, preparant el seu retorn a Espanya.
Doncs ara escoltarem el poema Canción Segunda. Van cuatro jinetes por la lejanía, largas capas negras, negras sombras íntimas. Si yo me alejara, ¿tú me olvidarías? Se oscurece el campo bajo la llovizna, altas sierras negras, negras las encinas. Si estuviera ausente, ¿tú me olvidarías? Tañe la campana de una vieja ermita, campanadas negras, negra despedida. Si yo me muriera, ¿tú me olvidarías? Los cuatro jinetes por el campo oscuro, bajo la llovizna. I anem ara a conèixer un músic després d'un poeta. Toca un músic. Escoltem un tema de blues. Thank you.
more I want to see. I paid no doctor's death in my dream. Well, I'm troubled, bound and mixed. He's the guy that gets me fixed. Hello, Sandra, give me doctor's death.
Geli Roll Morton, Nova Orleans, Louisiana, el 20 d'octubre de 1885, i va morir a Los Angeles, Califòrnia, el 10 de juliol del 1941. Fou un pianista de jazz estadounidenc en el seu tema Doctor Jazz. Es dona a conèixer l'any 1902 a Storyville, barri alegre de Nova Orleans. El 1904 anà de gira amb el cèlebre trompetista Bang Johnson, amb el qual també actua a la seva ciutat natal. A partir de llavors, inicia una vida de viatges continus. A Mobile, 1905, a Chicago, on actuar i rivalitzar en el piano amb Tony Jackson, el 1907, a Houston, a Califòrnia, a Memphis, amb la trompeta i compositor W.C. Hardy, a St. Louis.
Emprèn gires per Califòrnia i Canadà, del 1917 al 22. Després s'estableix a Chicago, del 23 al 28. A l'any 1928, funda a Chicago el conjunt Red Hot Peppers, amb la sola finalitat de fer enregistraments. Aquest fou una de les primeres grans orquestres de jazz, practicant una barreja d'improvisació lliure i fragments arranjats, procediment que més tard tingué molts imitadors. Fou un dels millors pianistes de jazz que han existit. El seu nom seguirà comptant malgrat les voltes de la moda. El seu estil es caracteritza per la fluidesa melòdica i el ritme característics de Nova Orleans.
Doncs escoltem ara un segon tema, que és Kansas City Stomp. Thank you. Quan són gairebé 9:15, és a dir, que estem just a l'equador del nostre programa, parlarem ara d'un poeta francès. Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, nascut a Charleville el 20 d'octubre de 1854 i mort a Marsella el 10 de novembre del 1891. Poeta francès, va estudiar en el Col·legi Rosat i posteriorment en un col·legi públic, on va començar a escriure poemes publicats en algunes revistes i aconseguint alguns premis. El 1870 va començar una vida bohèmia i aventurera viatjant a París i Brussel·les. El 1917 va tornar a París, establint una relació homosexual amb l'autor Paul Verlaine, relació d'amor-odi envoltada de drogues i sexe. Conclosa la relació, Rimbaud va viatjar per diferents països europeus mentre escrivia. El 1880 va deixar al costat la seva carrera literària i va viatjar per Àfrica treballant com a comerciant i fins i tot traficant amb armes. El 1891 va tornar a França, on va morir d'un càncer d'os. Rimbaud està considerat com el cim del simbolisme francès, precursor de la poesia moderna. La seva obra és decadent i sensual. D'entre la seva obra caldria destacar títols com Il·luminacions o Una temporada a l'infern. Escoltem un bocí del seu poema El vaixell ebri, amb traducció de Joan Brossa.
Mentre jo davallava pels rius imperturbables, ja no em sentia més guiat pels sis gradors. Els pellroges, cridaires, els van prendre pels blancs i els van clavar tots nus a les pors de colors. Detesto tota mena d'equipatges, qui porta blats flamencs o bé cotons anglesos. Quan amb els sirgadors han acabat tals escàndols, les aigües m'han deixat baixar per on em plau. En el clapotejar furiós de marees, jo, l'altre l'hivern, més sort que el cervell dels infants, vaig córrer, i les penínsules desamarrades poc han sofert caos més triomfals. La tempesta ha aplaudit els meus afanys marítims. Com un tap de lleuger he ballat per les ones. Que algú en diu eternals portadores de víctimes, 10 nits sense enyorar l'ull obtús dels fanals.
Més dolça que els infants la carn de pomes àcides. Penetra l'aigua verda la fusta del meu casc i les tasques de vins blaus i de vomitades em renten i dispersen àncora i governall. I de llavors ençà m'he banyat el poema de la mar, armarada d'astres i glas lactent, d'astres i lactescent, devorant els atzurs vers on, flotant pàl·lid i artet, un ofegat pensiu baixa a vegades, on tenyit de cop sobte de blavós, els deliris i els ritmes lents sota l'esclat del dia, més fortes que l'alcohol, més vastes que cap lira, fermenten les rojors amargues de l'amor. I un cop conegut aquest autor francès, passem a una altra persona relacionada amb la música, encara que en aquest cas també és actriu. Començarem amb un tema musical.
Yeah.
Bueno, com heu pogut veure, hem vingut una miqueta més a la normalitat, a l'època actual. Suposo que tots heu conegut Kylie Minogue amb el seu tema Better the Devil You Know. Kylie Minogue, OBE, Melbourne, Austràlia, el 28 de maig de 1968, és com va néixer. És una cantautora de música pop i actriu australiana. Per molts ha estat considerada la successora de Madonna després d'arrasar amb el seu àlbum Fever l'any 2001 i el seu corresponent single Can't You Get Out of My Head. Mundialment, la cantant ha venut més de 68 milions de discos. Fa gairebé 10 anys va actuar a Barcelona i el diari Ara li dedicava aquest reportatge exactament el 12 de març de 2011. En fem un extracte. La nit de Kylie. La cantant australiana porta aquesta nit al Sant Jordi Afrodite Les Folies, l'espectacle més ambiciós i glamurós d'una carrera que supera els 20 anys de recorregut.
Segurament el primer record de molts catalans que tenen de Kylie Minogue és de quan feia el paper de mecànica de A Veïns, la famosa sèrie australiana que va emetre TV3 a final dels anys 80 i principis dels 90. Poques podien imaginar que 20 anys després aquella noia de La Permanent continuaria al peu del canó, convertida en una de les cantants de més èxit de la història de la música pop. Una icona admirada i respectada amb més de 60 milions de discos venuts, 11 àlbums d'estudi publicats i número 1 en 3 dècades diferents. Tot i que la cantant ha protagonitzat una desena de gires, avui, dissabte 2 de març, serà la primera vegada que els dels seus macroespectacles es podrà veure a Catalunya. La diva s'estrena a Barcelona amb Les Folies, un muntatge espectacular on presenta en directe les cançons del seu últim àlbum, Afrodite, del 2010, i recupera algun dels èxits de la seva llarga carrera.
Ha plogut molt des de que la petita australiana, que ara, l'any 2012 que estem parlant, té 42 anys, va deixar el seu Melbourne natal per traslladar-se a Londres i gravar el seu primer disc, gràcies als productors britànics Stock, Aitken i Waterman, que la van convertir en una estrella gràcies a temes com I Should Be So Lucky, i després d'un parell de discos de gran èxit, la Minogue es va començar a cansar d'ella mateixa i de la seva imatge de noia innocent i va sentir la necessitat d'explotar la dona sexy que portava dins. Va ser l'època en què va conèixer i va començar a sortir amb Michael Hutchence, el malaguanyat líder de Inks, que va arribar a dir que la seva afició favorita era corrompre l'artista. Als anys 90, la seva carrera musical va ser molt més discreta, però va servir perquè sectors més alternatius la comencessin a prendre seriosament. Grups com Saint Helene i Pet Shop Boys van escriure temes per ella, a la vegada que col·laborava amb Nick Cave i els Manic Street Preachers.
Thank you.
Després de coquetejar amb la música indie, Kylie va sentir la necessitat de tornar a la pista de ball i va gravar un àlbum, Like Years, el 2000, ple de temes disco que la van tornar a la primera línia d'actualitat musical. Amb el single Spinning Around i amb l'ajuda d'uns petits pantalons daurats que lluïa, el videoclip de la cançó va obtenir el seu primer gran èxit en anys a diversos països. A Catalunya encara vam haver d'esperar una mica més per al seu ressorgiment. De sobte, un dia va començar a sonar un la-la-la que no tenia res a veure amb el de la Maciel. L'artista el va tornar a encertar de ple amb Can't Get You Out of My Head, l'avançament del seu disc de més èxit, Fever 2001, un àlbum que la va catapultar com a estrella planetària. Molts es van adonar aleshores que aquella noia sensual que apareixia tot arreu amb un vestit de gasa i una caputxa blanca era la mateixa que cantava el Locomotion a la dècada dels 80.
Kylie, a qui li agradava definir-se com una showgirl, va viure aleshores la seva etapa de més èxit i va protagonitzar alguna de les gires que l'han consolidat com una de les artistes que millors espectacles ofereix. No és la diva que millor canta, ni la que millor balla, però sense treure bon partit de les seves facultats, cau bé i és capaç de riure-se'n d'ella mateixa. A l'any 2005, la seva carrera va patir un daltabaix. Els metges li van diagnosticar un càncer de mama i es va retirar per recuperar-se. Va superar amb èxit els tractaments i fins i tot aquells que tenien alguna cosa en contra d'ella van tenir motius per admirar-la. Després de retornar amb X, el 2007, un àlbum que, tot i que tenia grans moments, no va acabar de convèncer. La cantant va fer una nova gira i va aprendre dels errors. Es va tornar a tancar l'estudi per facturar un disc optimista i alegre, que ara presenta en directe. Amb aquest treball, Kylie i el seu equip han decidit llançar-se a la piscina i sortir de gira amb un muntatge que promet deixar tothom amb la boca oberta. 10 ballarins, 8 acròbats aeris i 40.000 litres d'aigua són alguns dels ingredients que fan que les Folies sigui un dels seus shows més esperats a l'any.
I abans d'acabar amb el tercer tema de Kylie Minogue, m'agradaria, ja que ha sortit aquí que Kylie Minogue va tenir un càncer de pit, que ahir va ser el dia del càncer de pit, i amb moltes dones i alguns homes, moltes més dones, pues, que han patit aquesta malaltia. Per sort, avui en dia la majoria, agafat a temps, pues, es cura, però és una malaltia molt extensa, per tant, anem al metge, cuidem-nos, fem les mamografies quan toca i quan trobem un bulto, anem-hi ràpid, que agafat a temps és molt fàcil curar-lo. Si no s'agafa a temps pot ser un problema. Ahir va ser el dia del càncer de pit i aprofitant que la Kylie el va tenir al seu moment, doncs simplement tenim un record per aquest dia del càncer de pit. I per acabar, escoltem un tercer tema. Segons les llistes estan posats el millor. El primer que hem escoltat, el tercer tema més punxat d'aquesta cantant, ens referim a All the Lovers. It's all I wanna do, so won't you dance? I'm standing here with you, why won't you move? I'll get inside your groove, cause I'm on fire, 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 fire. It hurts when you get too close, but baby it hurts. If love is really good, you just want more. Even if it throws you to the fire. Thank you. quin llibre ens recomanen avui? I tornem avui amb aquesta secció on parlem dels llibres més venuts en català o els llibres recomanats pels nostres llibreters de capçalera. Avui en Marc Capa, de la papereria a la plaça, ens farà 5 cèntims de tot el que s'està venent i, per tant, llegint, en aquests moments de tardor, quan comença a fer fred. Endavant, Marc.
Bona nit, Dani. Bona nit, oients. Doncs els dos llibres que us recomanaré ara que arriba el fred i que et ve de gust llegir doncs a la vora del foc, aquestes tardes, nits de tardor. Són dos llibres que estan tenint un èxit força important. Un d'ells és en un dels top de la literatura europea i podria dir quasi mundial. És en Ken Follett, amb aquest llibre Les tenebres i l'alba. És el nou llibre després de 3 anys que no treia cap llibre, després dels Pilares de la Tierra, doncs tenim aquest, Les tenebres i l'alba. Doncs és una història que té 3 personatges i passa a l'edat de l'any 1000, més o menys, on els vikings estan a Europa, després de que els romans, a la decadència de Roma, doncs entressin els vikings i les batalles, passa a Anglaterra aquesta història, i la veritat és que és un d'aquests llibres doncs, que et porta en un món diferent, un món on el veiem a les pel·lícules i ens els imaginem, doncs aquest llibre ens aporta en aquest món antic que tenim a Europa, i la veritat és que és un dels llibres que us recomano i que no pares i no pares perquè de llegir no pots parar, perquè és un que t'envolta en un món diferent i un món màgic dels vikings, de les guerres, dels odis, les traïcions. I la veritat és que és una lectura estupenda per aquestes tardes de tardor. I l'altre, un que ens queda més a prop, és un autor, un director de cinema i també escriptor, que és l'Albert Espinosa, un català de Barcelona, doncs, que ens ha tret un altre llibre, que es diu Si ens ensenyessin a perdre, guanyaríem sempre. Són uns relats, uns relats curts, que ens expliquen doncs, que les virtuts de la vida són poder de tant en tant parar, frenar i mirar endarrere, però sempre amb una actitud positiva cap endavant. I és un autor doncs, que, com sempre, els seus llibres estan il·lustrats, és amb il·lustracions, en aquest cas, de la Vero Navarro, i la veritat és que és un d'aquests llibres doncs, que et fa pensar i que és molt fàcil de llegir perquè és molt curtet i és un bueno, d'aquests autors que està triomfant moltíssim ara, doncs aquests dos llibres, l'Albert Espinosa i en Ken Follett. Gràcies i, com sempre, una salutació per a tots vosaltres i endavant!
Doncs gràcies, Marc, per aconsellar els nostres oients. Segur que en trauran profit. Jo del Ken Follett ja me l'estic pensant. Vull dir que realment és un llibre que té que estar bé perquè Els Pilars de la Tierra ho està. Bé, i ja arribats a aquest punt, quan falten 5 minuts pràcticament perquè arribin les 10, doncs ja podem començar a acomiadar aquest tercer programa d'aquesta 6a temporada. Esperem que hagueu gaudit com nosaltres del programa i us hagi servit per passar una molt bona estona. Avui ens hem retrobat amb l'estructura habitual del programa i hem donat a conèixer 3 persones relacionades amb la música i 2 amb les lletres. Aprofitem aquest moment per acomiadar l'Anna.
Bueno, doncs bona nit, que tingueu molt bona quinzena i esperava veure quines novetats ens portarà tota aquesta situació.
Sí, que de moment sembla... Marina, bona nit també. Gràcies per tots els pius, que sembla... Tenim un parell de minuts de tertúlia que sembla que la cosa s'està complicant amb lo del virus, no? Que sembla que cada vegada l'índex està sent més alt, el rebrot està...
Bueno, ara es parlava una mica del tema del toc de queda, no? A veure, esperem aquestes notícies,
sí,
perquè
veure...
això també... Això sona guerra. Sona una mica de guerra,
sí,
eh?
Sí, és que de veritat és que hi ha... Bueno, França concretament, a París, bàsicament estan en toc de queda, vull dir, a partir d'una determinada hora...
Crec que Irlanda, l'han confinada.
I Irlanda també, vull dir que...
Irlanda i Gales.
Per això, en aquest moment, realment, vull dir, està tota Europa una miqueta en prevenció per el que és el coronavirus, i des d'aquí, pues, seguim recomanant-lo de sempre, a veure, si us plau, no us veieu en gent que no és habitual, no passarà res, podem veure d'aquí una temporada tots bé ja, però sobretot les mans netes, mascaretes, distàncies, guardem-ho tot. Nosaltres estem aquí fent el programa de ràdio en directe i per això l'Anna i jo som convivents i podríem estar sense mascareta, però estem amb la mascareta, tenim una bossa de plàstic amb els micros perquè la persona que vingui després o la que ha estat abans doncs no ens pogués contaminar i contagiar. Per tant, estem prenent totes les precaucions, preneu-les vosaltres, no costa tant. Ja teniu a casa vostra, que és com una espècie d'oasi, però fora de casa prenem precaucions perquè si la tanquen negocis i tot perquè això no es propagui, pues, anem a fer-ho, perquè és que si no això s'allargarà més i serà pitjor pels que tenen els negocis, i és una llàstima que no seguim això i no en prenguem consciència en moltes ocasions. I bé, com el comiat d'avui era aquest, seguim els protocols, tots que seguim el que tinguem que fer, que és important que ho fem per protecció de tots nosaltres. I res, que tingueu molt bona quinzena i sobretot, com diem cada programa, que sigueu molt, molt feliços. Ens retrobarem d'aquí a dues setmanes per tal de gaudir de bona música i conèixer millor algun personatge que ens trobem a la nostra vida. Marxem, com és d'habitual, amb l'Havanera a cau d'orella. Recordar que el programa es pot escoltar a partir de demà a onacodinenca.cat. A caudorella.onacodinenca.cat, i que estem a les xarxes, al Facebook i al Instagram. Busqueu-nos com a Cau d'Orella. Molt bona nit.
M'agrada el blau de la mar, m'agrada la tramuntana, m'agraden les nits d'estiu i el cel rugent de l'albada. M'agrada dels pins l'olor i dels matins la rosada, però més m'agrada el teu cos, més m'agrada ta besada.
Res en el món em plau tant, tu ets la raó del meu cant,
la melodia vibrant del meu cor que més m'agrada. M'agraden els teus ulls verds i ta mirada encisera. M'agraden els teus cabells quan la ventada els espera. M'agraden els teus petons amb regust de primavera, i m'agrada el teu posar quan et canto una havanera.